Amb el Pere Martí us proposem feinejar una estona amb la filosofia. És aquesta secció, aquesta proposta del Pere Martí, una mica incòmoda, amb preguntes, reflexions i anàlisis que a vegades fa mandra entomar, necessaris sempre. I clar, encara fa més mandra perquè no donem la resposta. La resposta l'has de buscar sempre tu. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
És que no ho poses fàcil, eh?
Bé, espero que no sigui una incomoditat excessiva.
No, i ara, necessària.
Però... si no estàs una mica incòmode, t'acostumes a relaxar de manera excessiva i llavors potser no fas res. Per tant, la incomoditat tampoc és una cosa que sigui negativa, per si mateix sempre estem incòmodes, doncs llavors malament, però...
Però aquell puntet, no?
Aquell puntet és necessari. Mira, estem ara en unes dates que són especials, no? Acabem de passar el diumenge de Rams... Ara vindrà la setmana de Passió, el dissabte de Resurrecció, el diumenge de Pasqua i després el dilluns de Pasqua. No sé, els catalans sempre sembla que no en tinguem prou i han d'afegir alguna cosa. Sant Esteve, dilluns de Pasqua... Bé, estem a la Setmana Santa, que és una època d'especial recolliment i fervor religiós, tot i que avui dia això, diguem-ne, s'ha transformat bastant en una època de... turisme i consum desfermat, com passa en quasi totes les èpoques de l'any, no? I passa que hi ha una certa peculiaritat en aquests dies, perquè s'ha fet com una síntesi dels dos trets que, de caràcter d'aquests dies, el turisme i el fervor. Llavors, trobem un turisme de masses de fervor, perquè veiem
com... El de processons.
Milers i milers de ciutadans programen les seves vacances de Setmana Santa per assistir a fervorides celebracions que protagonitzen els fidels catòlics, malgrat que ells no, de fervor religiós, potser no en tenen gens ni mica, no? Però, clar, és per l'espectacle. Ja hem dit més d'una vegada que estem a l'era de l'espectacle. I, home, l'espectacle religiós, si és un espectacle ben muntat, com en algunes capitals castellanes i andaluses, doncs, home, no és normal, és normal que tregui espectadors, que així omplen...
Tenen molta tradició,
els
saben.
Els seus dies de lleure, no?
Sí, sí.
Però bé, aquest fenomen paradoxal de les tradicions transformades, etc., ja n'hem parlat altres vegades. I amb el pretext de la Setmana Santa, i que encara en algun racó, com un tènue tela de fons, hi ha això del recolliment i la reflexió, et voldria proposar un tema adient a aquest esperit. I de pas, així, complir un compromís que vaig prendre en programes anteriors, que és fer una anàlisi en profunditat de la noció de mal.
Uau!
Bé, en aquests dies se suposa que el Messies ve a redimir els nostres pecats, el mal de la humanitat. Bé, la qüestió ve de... d'algun altre programa, on vam parlar d'un llibre, L'era de Hitler, en el qual es destacava que Hitler havia estat l'encarnació del mal durant moltes dècades. I arrel d'aquesta qüestió, doncs, ens plantejàvem si existia realment la maldat, no? Si hi havia homes intrínsecament malvats, malignes. Davant d'això ja vam constatar que gent com Hannah Arendt havien qüestionat aquest plantejament. Amb la seva tesi de la banalitat del mal, venia a dir que per actuar de forma malvada i quasi bé inhumana, no calia ser un diable amb potes. Que fins i tot qui actua així podia tenir l'aparença i el capteniment d'un anònim funcionari que compleix la seva tasca i que ni té consciència especialment de que estigui fent res que tingui a veure amb el bé ni amb el mal. És això de la banalitat del mal. Una tesi que li va portar molts mals de caps, s'ha de dir, en el seu moment i encara avui. Hi ha molts, sobretot des de l'àrea de la cultura jueva, que li retreuen de manera bastant agra. Però bé, tenim una primera, diguem-ne, contraposició respecte a aquesta idea que es manifestava en aquella obra. I a partir d'aquí vam dir, doncs potser que cal reflexionar una mica i... aprofundir en això de què és el mal, què significa això del mal. Doncs això és el que intentarem avui. Intentarem, perquè el tema és difícil de tancar.
És un Sant Cristo gros,
de...
eh?
Molt bé.
Fent un símil del moment
Perfecte.
Que vivim.
La noció de mal és una noció que és tan antiga com la humanitat. És pràcticament consubstancial a l'aparició de la consciència humana, i la trobem en totes les civilitzacions, en formes diferents, però també amb força coincidències, com és lògic que siguin. No ens podem, com deia, permetre el luxe de fer un plantejament exhaustiu de la història del mal, i el que jo proposo és escollir un fil argumental, un criteri per abordar aquesta qüestió, que és com, des de les diferents cultures, es concep el poder i l'estatus ontològic del mal. Això ara potser no queda molt clar, però en l'explicació veurem com queda perfectament clarificat. El poder i l'estatus ontològic del mal. Sobre això, bàsicament, en totes les cultures, hi ha dues opcions. La primera, el bé i el mal són dos principis, dos forces iguals en poder i naturalesa, dos principis que són els generadors de la realitat. La segona possibilitat és que el mal és un poder o una força inferior i, per tant, sempre subordinada en darrer terme al bé. En el primer cas, trobem especialment una de les religions més antigues, la religió persa o maniqueisme, amb el seu profeta Zoroastre. Pels grecs, Zaratustra. I per què parlo de Zaratustra? Home, perquè Nietzsche i Richard Wagner l'han fet molt famós. Bé, Richard Wagner més Stanley Kubrick, en el 2001, una odissea en l'espai. Per cert, els actuals perses, i ara que hi ha aquesta crisi a l'Iran-Pèrsia, alguns actuals perses reivindiquen que aquesta és una religió més genuïna de la seva cultura que no l'actual, que és la musulmana. Això és un nota al marge, no? El maniqueisme o zoroastrisme, de manera molt sintètica, és una religió que planteja l'existència de dos principis, com dèiem, que són els creadors de la realitat i que tenen un igual poder i dignitat. D'una banda, Ahura Mazda o Ormaz, reduït, que és l'esperit del bé, i de l'altre, Angra Mainyu o Ahriman, que és l'esperit del mal. Aquests dos principis o poders estan sempre lluitant entre ells en un combat infinit per imposar el seu poder sobre la humanitat. D'aquesta lluita sorgeix el món i és una lluita en la qual ningú es pot imposar definitivament sobre l'altre, cap dels dos, perquè llavors el món, diguem-ne, s'acabaria. Aquest món que coneixem. Enfront d'això, d'aquesta primera opció, hi ha la segona opció en moltes tradicions, que la cristiana, especialment la catòlica, però també la islàmica, en la qual el mal és concebut com a inferior ontològicament al bé. Per què? Perquè el mal té el seu origen en un ésser que és inferior, perquè és un ésser que ja ha estat creat pel poder superior, per la divinitat. I, per tant, en ser un ésser creat per ell, té, evidentment, menys poder, té més dignitat ontològica, i malgrat que mantingui aquesta lluita eterna amb el bé, està condemnat a fracassar. No pot derrotar aquest bé. Ara, pel camí, sí que pot aconseguir corrompre a altres éssers també creats per Déu, com ara els homes, i convèncer-los que se l'acompanyin en el seu camí de perdició. Llavors tenim la revolta dels àngels, Lucifer, l'àngel caigut. En l'islam també es parla de que l'àngel no va voler-se prostrar davant de l'home perquè també era un ésser creat. Bé, la qüestió és que el mal té l'origen en un ésser inferior, en poder, i des del punt de vista de la naturalesa ontològica. Ara bé, la doctrina cristiana, el fet de l'existència del mal sempre ha sigut motiu de preocupació. Perquè si en principi és absolutament aliè a Déu, perquè Déu és pura bondat, malgrat que si mirem el Déu de l'Antic Testament no acaba de quadrar massa amb aquesta imatge, no? Però bé, a l'afirmar que Déu no és una força paral·lela al mal, sinó superior, i per això Els primers maniqueus van ser condemnats per heretges i encara molt més tard els càtars també pel mateix. I a més, la tradició cristiana va posar i continua posant l'èmfasi en que el tret més important de la divinitat és l'omnipotència. Llavors, clar, a partir d'aquí és com un destorb, una pedra a la sabata pels doctors de l'Església explicar com és que Déu, amb la seva omnipotència, permet l'existència del mal. Si això és tan extremament perjudicial per l'home que, a part de sofriments terribles, pot tenir com a conseqüència la seva condemnació eterna. Des de l'origen hi ha una branca de la teologia que s'ocupa d'aquesta qüestió, que és la teodicea. I la teodicea, al llarg de la història, ha desenvolupat fonamentalment tres models explicatius de per què hi ha com una espècie, sembla, des de fora, d'inacció divina davant del mal. Si Déu és omnipotent, com és? Què permet el mal? El primer model, i és el més comprensiu, afirma que el mal forma part del camí cap al bé. És consubstancial a l'assoliment final del bé. I que la divina providència, un cop vençut el mal amb la vinguda del Messies, garanteix el triomf final del bé. És clar que pel camí algú li toca assumir la part costeruda. Fins a arribar al bé, algú li toca assumir el mal que aquest camí conté necessàriament. I això, doncs, potser no serveix sempre de consol amb els que els hi toca el rebre. De tota manera, és una tesi que té altres seguidors, aparentment molt llunyans, com, per exemple, el marxisme. Perquè el marxisme també afirma la necessitat de passar per un període de patiment, la dictadura del proletariat, per arribar a la promesa, a la terra promesa de la societat sense classes. Clar, els que els hi toca fer el sacrifici, perquè els altres puguin arribar a assolir aquest hipotètic futur esplendorós, potser no ho acaben de veure de massa bon ull, no? Però bé, aquesta és la tesi més, deia, comprensiva de la teodicea sobre el mal. La segona model explicatiu és que Déu, a l'hora de crear l'home, va preferir dotar-lo de la màxima dignitat ontològic, és a dir, que fos el més possible i què més que era que sigui lliure i que pugui decidir per si mateix, en paraules del neoplatònic Pico de la Mirandola, elevar-se fins a l'allò diví o denigrar-se fins a l'animalitat. Què més dignitat que això? Que pugui decidir per un mateix, l'autodeterminació, la llibertat. Ara, és clar, quan pots escollir bé, però també pots escollir el mal. Llavors, què seria preferible? Un home que no fos lliure però que no es pogués condemnar, o que tingui aquesta llibertat, aquesta dignitat, i que pugui acabar en un patiment etern? Hi ha una tercera via d'explicació, que aquesta ve fonamentalment des de Sant Agustí, del segle V, després de Crist, és un dels pares de l'Església, que consisteix a afirmar que Déu no ha pogut crear el mal perquè, de fet, el mal no és res en si mateix. És com una espècie de no-ser, de privació. És l'absència del bé. Igual que la foscor és l'absència de llum i la malaltia és l'absència de salut. El mal, doncs, només pot actuar mitjançant la corrupció o distorsió d'alguna cosa que abans era bona. Així, la idea de l'estat del mal en estat pur no tindria sentit, perquè el mal sempre és fer que alguna cosa esdevingui impura. Està lligat a una altra cosa. Totes aquestes explicacions són també poden ser convincents, però no acaben de ser del tot congruents. Ja que, per exemple, si el mal no és res en si mateix, com és que el podem escollir tan clarament? No? O bé, amb la tesi del lliure arbitri, que és el nom que es dona tècnicament en la teodicea, aquesta llibertat d'escollir, i que és potser la que històricament ha tingut més suport, es donen llavors una sèrie de també de problemàtiques que no són del tot menors. Aquesta tesi seria l'origen històric de la noció de pecat. Des del punt de vista del mal, podem associar el mal a l'error, i llavors el que cal és corregir, o el mal a una decisió voluntària, llavors és el que cal és castigar. Des del punt de vista, doncs, del lliure arbitri, del lliure albir, es dona per suposat que en la consciència humana s'enfronta sempre a aquesta situació. Té davant seu el bé i el mal i ha d'escollir entre ells. Per tant, el bé i el mal han d'existir prèviament i separadament a l'ésser humà i ha de poder conèixer-los de manera absolutament indubtable en el seu bé i en el seu mal. Alguns diuen que Déu això ens ho posa en el fons del nostre cor i, per tant, no hi ha discussió ni dubte possible. Perquè si es pogués donar el cas de que escollim el mal sense adonar-nos-en, llavors no es podria parlar de pecat ni de càstig. Per tant, d'aquí neix la noció de pecat, no? L'elecció a consciència del mal, escollir el mal sabent què és el mal. Perquè llavors ja no és un error, sinó una decisió maligna. És el pecat que ha de ser redimit i pel qual has de pagar un preu. Ara bé, seguint en aquesta línia, resulta que aquest suposat lliure arbitri en la tradició cristiana tampoc és tan clar que sigui tan lliure, perquè, mogut per la nostra naturalesa imperfecta, tendim sempre a escollir el mal. És allò de Hobbes, no? L'home és dolent per naturalesa, és un llop per l'home. L'home és essencialment pecador i per això va caldre que vingués un Messies a redimir-nos, perquè per nosaltres sols no podíem fer-ho. Però llavors què passa? Déu va crear l'home imperfecte? Un altre problema.
Impossible.
Impossible. No, el que passa és que l'home vivia en el paradís, en la innocència, sense conèixer el bé i el mal. I llavors va caure en la temptació. I a partir d'aquell moment és quan coneix el bé i el mal i escull el mal i, per tant, peca.
Llavors, la dona, a més va ser la dona, no l'home.
Sí, ara no...
no hi entrarem, doncs, no hi entrarem. És un altre meló.
I a partir d'aquí ve les malediccions bíbliques. Guanyaràs el pa amb la suor del teu front, periràs amb dolor. És el que l'Església anomena el pecat original. Nosaltres som hereus, l'estirp humana ve d'aquest pecat original, per tant, som pecadors i, per tant, per nosaltres mateixos, difícilment no podem fer altra cosa que escollir el mal. Llavors, això podria lligar amb la tercera tesi que dèiem abans, la de la imperfecció, la impuresa. Com que som imperfectes, és impossible que per nosaltres sols ens puguem salvar. Necessitem la gràcia divina. Això també és un tema molt proper a Sant Agustí. Sense aquesta il·luminació divina no podríem saber quin és l'autèntic camí que hem de seguir. El que passa que en el protestantisme es fa un pas endavant en aquest terreny important, perquè el protestantisme planteja la predestinació. Potser com a reacció de Luter a l'escàndol de les indulgències, recordes allò que l'Església romana venia trossos de vida eterna a canvi de calés, ells, en contrast, van afirmar que això no només era una indignitat, sinó que era absurd, perquè tu ja pots pagar el que vulguis, que tots estem predestinats a salvar-nos o a condemnar-nos, i això només depèn de la voluntat divina, i nosaltres, els éssers humans, no hi podem fer res.
Ja venim de sèrie, eh?
Sí, això ve de sèrie. La predestinació realment és molt, molt cruel, però aquesta és la tesi.
Sí, sí.
Entre parèntesi, i sense estendre-me molt, aquest plantejament és el que fa que els països del nord i del sud tinguin una diferència molt radical respecte a la seva noció del treball. En els països catòlics, el treball és una maledicció de la que ens hem de lliurar. En els països protestants, el treball és un símptoma, el treball, el reconeixement social, l'èxit, és un símptoma de que anem pel bon camí, no ho podem saber, perquè la predestinació és una cosa que no està al nostre abast ni de conèixer. Però, com a mínim, i això fa que uns tinguin un plantejament i els altres un altre. Això Cano va establir en el seu principi fonamental. Només hi ha una única llei, una única màxima, que és complir el deure. Bé, tanquem el parèntesi i fem un salt en el temps i anem fins a Nietzsche, perquè Nietzsche recupera Zaratustra, el del bé i el mal, i el recupera per negar-lo. A partir de Nietzsche, el qüestionament de les nocions clàssiques de bé i mal es va intensificant fins que arriba el moment en què se certifica la mort de Déu. I llavors Dostoievski es fereix, diu, si Déu ha mort, tot està permès. És a dir, ja no tenim referents sobre el bé i el mal. I és una mica on ens trobem ara. Nietzsche proposava una sortida amb això, que era tornar al paradís. En un dels més famosos passatges que hi ha a la seva obra Així parla Zaratustra, el de les tres transformacions, afirma que el camell, camell cristià, ensinistrat per aguantar i callar, s'ha de transformar en lleó, que es revolta i ho destrueix tot. Diu, però el lleó, l'esperit del lleó no és suficient, perquè és només un esperit que diu no. Cal que el lleó feroig es transformi en nen. En nen. I per què en nen? Doncs perquè amb el nen recuperem l'esperit de la innocència. Allà on hi havia Adán i Eva, previ a l'existència del bé i el mal. L'innocent és el que no coneix el bé i el mal, per tant no pot pecar. El nen és l'esperit del joc, un immens i etern dici. El nen juga, no perquè sigui bo o dolent, no amb alguna finalitat, sinó única i simplement perquè vol. És la seva sagrada voluntat. La voluntat que s'afirma a si mateixa, i dirà més tard Nietzsche, és la voluntat que afirma la vida i que menysprea i trepitja tot allò que és contrari a la vida. Cal advertir que del superhome nietzscheà a la violència inhumana dels nazis hi ha un recorregut que no és necessari, però sí que és curt. Però aquesta és la tesi central de com Nietzsche intenta superar el bé i el mal. Però tornem a la qüestió. Existeix el mal? Quina és la seva naturalesa? Aquestes personificacions que hem anat construint al llarg de la història, Satanàs, Mordor, Espectre, Bin Laden, Darth Vader,
Trump,
vampirs i licàntrops, Trump,
no?
Són quelcom més que imaginaris simbòlics. O, com intuïa la tradició cristiana, es tracta d'un defecte de software. En això hi estarien d'acord els actuals tecnooligarques i els seus futuròlegs afins, que cal anar millorant, eh?, i polir els defectes dels humans fins que trobem un transhumà o posthumà que ja no tingui cap defecte. Això no sé si ens sedueix o ens es posa els cabells de punta.
A mi m'espanta, eh?
Només de pensar-hi. Però nosaltres tots tenim una percepció immediata del bé i del mal en la nostra consciència. Allò que ens proporciona sensacions plaents és bo, allò que és desagradable és dolent. Això és extrapolable directament. Bé, ni en el nivell individual ni en el social està molt clar, perquè prenem decisions individuals pensant que ens faran bé una relació que és molt interessant i tota que és tòxica, i en el nivell social allò que és bo per nosaltres acostuma a ser negatiu o fins i tot dolent pels altres. Podem trobar una sortida. Mirem cap al nostre interior. Hi ha una sortida que és anar al mite i a la literatura. Potser en el mite trobem la veritat oculta. A la tradició literària, per exemple, hi ha una obra, L'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde, molt, molt coneguda, i que potser no és un cas tan estrany, potser és a la nostra naturalesa. Aquests monstres que deia la psicoanàlisi, que estan aquí dins i que tots estem espantats per no veure'ls, potser si els reconeixem, ens permetran adonar-nos que el mal i el bé estan a dins nostre, som nosaltres, i que el bé s'acabarà imposant el mal perquè és molt més útil per la nostra col·laboració. I nosaltres som éssers col·laboratius. Imagina que tu dius que no vull veure l'altre de cap manera, li fotria dos clatellots. Però és que si no tens l'altre, no tens ningú aquí.
No hi ha opció.
Donar-li un clatellot.
Pere Martí, moltes gràcies i bona Setmana Santa.
Igualment per tots.